La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 16 de gener, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català, que avui no té sotsdirecció. Una abraçada molt gran cap a Núria Ros, que avui està a casa, però segur que els propers dies ja la tenim entre nosaltres. Comencem, com sempre, precisament amb ella, que es fa present, com sempre, en aquest programa. Núria Ros a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, i també a Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Ara sí, el pur estil Núria Ros. Amb què ens sorprendràs avui a la caravana i quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la caravana de la caravana descobrirem per què la xocolata ens provoca tant plaer i comentarem el gran descobriment del cap de setmana. Julia Roberts no seria una Roberts de veritat. Com pot ser? Ho parlarem en uns minuts a la cara B i pel que fa a la pregunta del dia d'avui, ve carregadeta amb un tema molt clau. Quina relació teniu amb la família de la vostra parella?
Ui.
Us cauen bé els sogres? En parlarem de tot plegat amb la nostra experta del dia.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Avui escoltarem el politòleg Oriol Vidal Barraquer per analitzar temes que estan d'actualitat aquesta setmana, com la cimera hispano-francesa del proper dia 19 a Barcelona, la negociació dels pressupostos o el fòrum de Davos, entre d'altres.
I també haurà de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa. Pau Canyes, bona tarda.
Molt bona tarda. El passat 10 de gener ens visitava la caravana Victòria Morell, la directora general de la Fundació Malalts Mentals a Catalunya, a qui li llançàvem un repte: seguir-ne parlant amb persones afectades. És per això que avui ens visitaran tres persones amb malalties mentals que han vist com ha hagut de canviar la seva vida a causa de tot plegat. En parlarem amb ells i elles a partir de les 4 de la tarda.
I el proper 24 de febrer, d'aquí un mes llarg, es complirà un any de la invasió russa a Ucraïna. Per això, abans volem saber per quin moment passa el conflicte, com s'està vivint i, sobretot, com ho pateixen els refugiats, Nina.
Per parlar-ne de tot plegat, comptarem amb la periodista polonesa i corresponsal a Ucraïna, Anaya Boislau. També tindrem amb nosaltres el president de l'associació Ucracat, Andriy Antonoyevsky.
I la darrera hora de programa parlarem de filosofia i d'òpera, Andreu.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, ens parlarà de com pensem i estudiem la història i descobrirem com cada setmana un dels seus tuits. A més, la directora d'escena i divulgadora musical Maria Broncova ens tornarà a acostar amb el seu llenguatge desenfadat al món de l'òpera i la música clàssica, avui a través d'un altre geni com Ludwig van Beethoven.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Digue-me, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, sabent a qui ha estalquejat Andreu González.
Doncs avui m'he pres la llibertat d'estalquejar una de les nostres col·laboradores habituals dels dilluns.
Ara.
Ui, 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 quina por.
La Maria Broncova.
Compte aquí, eh?
Si no heu escoltat encara mai la seva secció, feu-ho, perquè són riures i aprenentatges sobre òpera assegurats. I si l'heu escoltat, sabreu que no té pèls a la llengua i també es nota això al seu Instagram, eh? He de dir primer de tot que és una mica caòtic el seu perfil. Ara bé, fotografia desitjant el bon any a tothom de l'1 de gener del 2022, on apareix ella amb ulleres de sol i, atenció, amb una copa de vi.
Així m'agrada.
A mi, que m'expliqui, sisplau, Maria Broncova, com pot ser que el dia 1 estigués bevent vi. Perquè a mi m'explota el fetge, si ho faig.
Perquè tu et passes el 31.
Sí, això també s'ha de dir.
S'ha d'anar calculant, home.
Sí, ara bé, la Maria no pare, i això es veu al seu Instagram, no? Que si la dona de Donizetti. La Traviata, actuacions amb els seus pares. Que, per cert, he de dir que pengen moltes coses amb ells. Deuen ser una família hiperartística.
Que maco.
Però, si hagués de dir-li un comentari constructiu al seu Instagram, seria: 1. Maria, festa i penja més fotos quan vas tan arreglada perquè et quede de fàbula. I 2. Deixa de penjar collages, perquè per això hi ha l'opció en un mateix post de penjar moltes fotografies. Però, tot i això, l'aprovo perquè el seu Instagram és essència Maria Broncova al 100%.
Després en parles amb ella de tot plegat, eh?
Sí.
Va, explica'ns el teu toc.
Avui us porto la mania número 1 de la qual la meva família n'està una mica farta.
Ai, ai, ai.
El tema dels tovallons de paper.
Ui.
No puc. O sigui, no. fan molta ràbia.
Els tovallons de paper et fan ràbia?
Sí, exacte, molta. Explica't. Per què?
Perquè hi ha nivells, vale, en els tovallots de paper. U, aquells típics de Nadal llisos,
sí,
els odio a mort. És a dir, és que em fan una... Com es diu això? La sensació aquesta que et dona, que et posa la pell de gallina. Faredat. Faredat?
Faredat.
Sí, sí, em fa molta faredat. Llavors, tinc el segon nivell, que és els que tenen dibuixets i no són tan llisos, que mira, aquests encara els puc arribar a passar.
Et cau millor, aquests, eh?
Sí. Mira'l. I finalment, els de cuina, que aquests sí que els passo habitualment, perquè com que tenen relleu, quan els toco no em passa res, no? Però si hi ha la possibilitat de tenir-ne de roba, doncs molt millor, la veritat. Tot i que no en té tothom de roba, però a mi m'agrada.
I s'han d'anar rentant, també, els de roba.
Sí, això és veritat.
Els de roba s'han d'anar rentant.
Sí, dona molta feina, però què passa?
Són més ecològics, s'ha de dir.
A banda, a mi m'agraden més. I així es queda.
No, molt bé.
Ja?
Sí, ja està.
Sí? Sí. Portes un rècord Guinness, que és parlar durant 2 minuts amb una ràdio de tovallons.
Sí. Està molt bé, està molt bé.
Odies la gent que...
Que es fa batuts de proteïnes.
Ai, sí, jo també.
Que algú m'expliqui, oh, perquè em doni la sensació que s'ho veuen per semblar més guais,
sí,
i més fit
els
que ningú.
Els polvos aquells,
sí,
que
tio,
es veuen, eh?
Llavors, aquelles botelles grosses que van, que són transparents, i posa una marca normalment, que no diré.
Òbviament que no la diràs.
Perquè no me'n recordo de la marca.
I perquè no ens paguen.
Exacte. Però de veritat, no us fan ràbia aquesta gent que es veuen els batuts?
És molt posturetis.
Sí, sí, no.
Sí, a mi també. I a sobre, que no mengis, sí, i menges, o sigui, beguis, sí, aquests, no, batuts,
també,
és com,
també,
noi,
que expliquen,
sòlids.
No? També t'expliquen com es fan el batut, i sí, quines, sí, quantitats, i quan ho has de prendre, i acompanya't aquells.
Molt sa és, no ho sabem, això.
No ho sabem.
Sa, sa,
jo... Ai.
No, és que vaig a CrossFit.
Preocupa't més del teu cervell, a vegades. També t'ho dic.
Ui, una mica Shakira t'ha sortit, això,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Clarament.
Propòsit del divendres passat, què?
Espera't, que m'ha de fer feliç alguna cosa, no, primer?
Ah, t'ha de fer feliç. Jo és que ja però, ha passat de fer feliç.
Mira, ja no volen fer feliç, Andreu.
Però fer feliç.
Digues.
M'ha fet molt feliç aquest cap de setmana que he pogut celebrar el meu aniversari.
Ah, veus?
I m'ha fet molt feliç, doncs, ajuntar part de les meves amistats,
sí,
que no es coneixien entre elles, llavors, pum.
Està molt bé.
I l'experiment bé?
Sí, molt bé, molt bé. Sí. La veritat és que sí, ningú...
Es nota que no ens has convidat, eh? No ens has convidat, per tant, aquí
ens
piquem.
Ui, és que la feina s'ha de separar, eh?
Ui.
Nen Agustí, tu no estàs convidada.
Ui. Ja m'ha fet fora.
Patapam. Ara sí, propòsit de divendres passat, què?
Doncs a veure, veurem si aquesta setmana no és tan fracàs com la setmana passada la meva secció. I per començar, sí, el propòsit d'avui, és que he d'anar a buscar alguna botiga de fotografia on em revelin el carret de fotos que tinc d'aquestes càmeres d'usar i tirar,
sí,
perquè ja l'he acabat per fi.
Encara en uses, d'aquestes càmeres?
Sí, sí, sí. Des de l'agost passat que la tenia, i de fet tenim una foto nosaltres.
S'ha de revelar.
De programa.
Sí. Estàs just a darrere de la gent que fa CrossFit, que és la gent que diu, jo sóc vintage. No.
No, no sóc vintage.
Tu ets un avi de 60 anys amb el cos d'un nen de 20.
No, però m'agraden molt les càmeres...
Avi de 60, saps? O sigui, la gent amb 60 és jove encara.
80.
És que m'agrada molt el color que els hi dona a les fotografies, i són com fotografies molt emocionals, diguéssim.
És la nostàlgia de lo analògic.
Sí,
sí. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara.
Visa de negada
a la caravana de Ràdio Estel.
Nou minuts que passen de les 3 de la tarda i sí, obrim la cara visa de negada de Nina Agustí.
Sí, la vostra reportera intrèpida intenta tornar a agafar i defensar aquesta secció, no?, d'una manera o altra, perquè la nostra estimada sotsdirectora no hi és.
No hi és. Ho has de dir amb aquesta veu de poc motiva. Poc
és motivada. Que em sap molt de greu que no hi sigui. O sigui, ja prefereixo que la faci ella.
Sí, home, sí, sempre.
Comencem.
Som-hi?
Sí.
Tira.
Sí? Vinga, va. Comencem amb una notícia que cal recuperar de l'arxiu de notícies de la setmana passada, i és que avui, dilluns 16 de gener, és el Blue Monday. Ja ens ho va dir la Núria Ros. Per tant, oients, si esteu una miqueta més de capa i caiguda avui, no patiu pas, és normal. Per què? Doncs recuperem una miqueta el motiu per qual el Blue Monday es va inventar. Va sorgir el 2015 per d'una campanya de publicitària de Ski Travel, d'acord? Mm-hmm. Que va afirmar, en el seu moment, haver calculat la data del dia més trist de l'any gràcies a una equació determinada pel psicòleg i professor de la Universitat de Cardiff, Cliff Arnall.
Jo aquestes universitats que no sé on cauen ben bé, i que fan estudis...
Busca-les perquè te'n porto una altra, eh? Te'n porto una altra avui, o sigui que sí? Busca-les. Val. Sí, sí, sí. I algú que segur que avui no ha rebut una notícia de bon gust, deixant de banda els clars protagonistes d'aquests dies, que són Shakira i Piqué i la seva picabaralla, és Julia Roberts.
Ai.
Sí, sí, aquest cap de setmana molta atenció, perquè l'actriu ha descobert que, davant de la mirada de molts telespectadors, que un familiar d'ella, el seu rebesavi, no és qui ella creia que era.
Ah,
val? Per tant, atenció, perquè en el programa de la plataforma PBS, Finding Your Root, que seria com trobant les teves arrels, de l'investigador i historiador Henry Louis Gates Jr., un espai dedicat a investigar les arrels biològiques dels famosos, la va deixar sense paraules al demostrar-li que en realitat no està emparentada amb el seu rebesavi Wills Roberts i que, per tant, ella no és una Roberts.
Què m'estàs dient?
Escoltem el moment en què li diuen a la protagonista de Pretty Woman que el seu veritable nom no és Roberts, sinó que... Vols descobrir quin és?
Sí, sisplau.
Vinga, va.
Henry McDonald Mitchell Jr.
You just read the name of your biological great-great-grandfather.
So we're Mitchells?
You're Julia Mitchell. You are not a Roberts, biologically.
I bet nobody knew. Is my head on straight still? Am I facing you?
Ara va, ara només falta que em diguis que Richard Gere no és Gere, perquè clar...
No, no t'espantis. Però Julia Roberts és Julia Mitchell.
Sí?
Què et sembla?
No té el mateix enganxe, eh?
No. De fet, doncs creiem, doncs això, que Wills Roberts era el seu rebesavi, però resulta que, segons els investigadors del programa, la seva rebesàvia, Rhoda Sattel Roberts, va tenir una relació després de la mort del seu marit i la va tenir amb un veí proper, que es diu Henry McDonald Mitchell Jr.
Però què rieu? No hi havia Tinder.
El veí proper.
Ja està, hi havia veïns.
El veí proper de confiança.
Els registres de l'època són una mica confosos, però el programa ha donat suport a la seva investigació usant l'ADN de l'actriu i la d'una de la seva cosina, una cosina seva, d'acord? I totes dues doncs tenen coincidències amb el tal senyor Mitchell. Tot i l'al·lucinant descobriment, l'actriu prefereix el cognom amb què s'ha fet mundialment coneguda, com bé deies, i diu, em sembla fascinant, però hi ha una part de mi que està tranquil·la perquè la meva família és la meva família. M'agrada més el cognom Roberts.
I punt.
Sincerament, a nosaltres també. I ara passem a una altra notícia d'avui, i és que, com a bona secció de la cara B, no poden faltar els consells d'alimentació.
Ara m'has agradat.
Núria Ros, això va per tu. I avui em permeto canviar el rumb saludable de la secció, i us porto un aliment que de ben segur que us agrada a tots i a totes, que és la xocolata.
Oh, sí!
Què us sembla? Sí, no? Us agrada?
Sí.
Val, doncs avui us explicaré per què la xocolata ens causa tant plaer. Doncs és per culpa d'un secret que és els científics de la universitat d'aquí, la universitat que et deia abans, Universitat de Leeds, al Regne Unit. Regne Unit.
Leeds, sí.
Leeds, han desxifrat el procés físic que hi ha a la boca quan es menja un tros de xocolata. Ja sé que molts i moltes estareu fent salivera a la boca, ara, després de dinar, doncs ve de gust, no?, un trosset de xocolata dolça.
Amb cafè.
Així que intentaré que sigui una mica lleu, val? Vinga. Imaginem el moment en què agafem una peça de xocolata i és un instant que entra doncs en aquest canvi de sòlid a una emulsió suau i que molta gent troba totalment irresistible i plaent.
Correcte.
Sí? Durant aquests moments, la boca té aquesta sensació de xocolata, no?, que sorgeix d'una manera que... Atenció, eh? De la manera en què es lubrifica, d'acord? A partir de la lubrificació de la xocolata, doncs tenim aquesta sensació.
Quan comença a desfer-se, sí, sí.
Sí, ja sigui pels mateixos ingredients i la saliva o la combinació d'ambdós. Quan la xocolata està en contacte amb la llengua, allibera uns greixos que recobreixen la llengua i més superfícies de la boca. Fan que la xocolata se senti suau durant tota l'estona que és a la boca. Sí? Per tant, no us estic posant gaire fàcil, no?, perquè ens estem posant en situació i ja, doncs, tots volem agafar la primera tauleta de xocolata que trobem. La ciència diu que la lubricació ens dona informació mecanicista sobre com se sent realment el menjar a la boca. Es pot fer servir aquest coneixement per dissenyar aliments amb més bon sabor, textura i beneficis per la salut. D'acord? Per tant, ara tornem una miqueta cap al gaire saludable de la cara B. Això segons la senyora Sarkar, professora de col·loides i superfícies a l'Escola de Ciències de l'Alimentació i Nutrició de Leeds.
Col·loides i superfícies?
Sí, col·loides i superfícies a l'Escola de Ciències d'Alimentació i de Nutrició de Leeds. T'has quedat al·lucinant,
No,
això és pitjor que allò de la universitat.
Correcte.
Tant si una xocolata té un 5% de greix com un 50%, es formen gotetes a la boca i això et fa la sensació, doncs, irresistible. Per què serveix tot aquest estudi?
Ara.
A. Segons diuen, primer com es fa, val? T'explico. Primer com es fa? Doncs es fa agafant la xocolata i s'aplica una superfície semblant a una llengua 3D artificial que va dissenyada, que l'ha dissenyat la mateixa universitat, i els investigadors utilitzen unes tècniques analítiques sobre un camp de la enginyeria que aquí jo m'he quedat molt loca, que és la tribologia, que estudia com interactuen les superfícies i els fluids, la seva fricció i la lubricació. Doncs això, la tribologia ens permet... Vale, perdoneu, quines cares, mare meva, no volia fer-vos fàstics. Ens permet que crear unes xocolates més saludables i més bones, i llavors, doncs, senzillament, proposen que els xocolaters investiguin sobre aquest fenomen i que facin xocolates més bones.
Per tenir-ho més clar. Quan la gent es fica la peça de xocolata a la boca...
El greix i la fricció...
I després somriu... Saps allò que queda tot negre i tan lleig? Doncs això és el que passa amb la xocolata.
Correcte.
Ja està.
Exacte.
És la imatge que ens ve al cap a tothom.
I per rematar la secció, música.
Oh, sempre.
Vinga, va. Avui la notícia musical no farà gaire felices a totes aquelles persones que siguin fans de Beyoncé i Britney Spears.
Ai.
Sou fans de Beyoncé i Britney Spears?
Sí.
Sí?
Sí.
De les dues?
Sí.
De les dues, eh? Sí.
Bueno, una mica més de Beyoncé que de...
Ai, preferències. Doncs resulta que la seva esperada col·laboració ha quedat en un mer desig.
No.
Les dues artistes tenien entre mans un nou projecte, que sembla que Beyoncé va convidar la Britney Spears a participar en el seu nou videoclip, cosa que ha acabat no sent així, això es declara, doncs, en el mitjà nord-americà Page Six, que no ha donat masses detalls, però sembla que haurem d'esperar per tornar-les a veure compartint pantalla. Recordem, l'última vegada que les van veure juntes va ser el 2004, a un anunci de Pepsi, juntament amb Pink i Enrique Iglesias.
Ai, Enrique Iglesias. Què se n'ha fet d'Enrique Iglesias?
La veritat és que ara
Val.
Examen, sí. El ritme de We Will Rock You de Queen, recreant un combat de gladiadors al Coliseum Roma. Sí? No patiu, perquè podem seguir gaudint de tamacles de Beyoncé amb el seu Summer Renaissance, que no sé pronunciar-ho bé, i d'altres col·laboracions com Tiny Dancer de Spears i Elton John, que continua triomfant a les llistes musicals, i amb qui arribem a la pregunta del dia.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida i avui carabé d'aquest programa, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar als nostres oients exactament què.
Avui he preguntat com definiries la teva relació amb la família de la teva parella. És a dir...
Tira.
És a dir, ens cauen bé els sogres, no ens cauen bé els sogres, anècdotes estranyes,
sí.
I, a més, per altra banda, si has tingut fills o filles, si ara ets sogre... Et cauen bé.
Bona, aquesta.
Et cauen bé, les parelles. Avui, Joan, tenim un tema molt complicat a explicar.
Sí.
I per quin motiu? Doncs perquè les relacions familiars mai són fàcils. Mai són fàcils. Però imagina't amb la família de teva parella. O sigui, encara és més complicat, encara. Doncs jo he de dir que personalment tinc molt bona relació amb la família de la meva parella.
Sí?
Sí, no em puc queixar. Hi ha coses que no entenc. Com, l'explicaré aquí, el no poder sucar pa directament de l'olla quan la meva sogra cuina un plat exquisit.
Compte aquí,
Sí, respectable, totalment respectable.
Sí.
I pot ser que sigui de mala educació a tot arreu, però a casa meva és senyal que t'agrada el plat que t'han posat a sobre la taula. I el pa és net, per tant, no ha de fer mal a ningú, eh? No ha de ser un problema, però és igual. Deixant de banda aquests petits detalls, jo crec
Volies tirar algun missatge, Nina, avui?
Sí, és d'estima i de vull sucar el pa a l'olla, perquè està molt bo el dinar i el sopar.
Val.
I tot el que cuinen. Està molt bo, de
veritat.
Ara bé, no tothom pot dir el mateix que jo, i per aquest motiu, avui, Blue Monday, com us he explicat a la Gravé, ens toca posar els punts sobre les is i descobrir quins problemes pot haver en aquest vincle tan complicat. Sí?
Sí,
et veig una miqueta amb cara de preocupat a veure què passa.
No, clar, perquè el tema sogres compta aquí, eh?
Sí, compta, perquè és espinoso.
Sí.
Deixa'm afegir unes paraules molt colpidores d'una dona a qui he entrevistat que quan li pregunto com és conèixer a la família de la parella, em diu això.
A conèixer la família mai volen, però bueno, arriba un moment que ho han de fer.
Mai volen.
Patapam.
Sí,
però
ja ho
han de fer forçats, eh?
Ja ho ha deixat anar. Alerta, que tenim el primer problema aquí. Quin és el moment idoni i quin és el moment exacte en què hem de dir, vinga, va, coneixem els pares i coneixem les mares, no?
Clar.
I sort que ja no parlem de quan s'han de conèixer amb dues famílies. M'explico?
Els consogres.
Els consogres, exacte. Perquè llavors estaríem aquí, doncs, fins demà. Escoltem, doncs, si la gent del carrer té una bona relació amb la seva família política. Anem d'un en un, d'acord? Endavant amb el primer testimoni.
Els hi caies bé?
Sí.
I a tu et caien bé?
Sí. La veritat és que sí, jo tinc molta sort.
Que hi havia bona relació?
Sí, hi ha bona relació.
Quan fa que estàs amb aquesta persona?
6 anys.
I quan vas conèixer la seva família?
Als 5 o 6 mesos.
5 o 6 mesos?
Sí.
I vas encaixar bé?
Sí.
Des de la primera?
Sí.
Pues ja està, perfecte. Si no hi ha cap problema,
sí,
tu.
No
va
sé
molt bé, has tingut molta sort. Doncs.
Sí.
Pues ja està.
Ja està, tu, mira,
aquest...
tot li ha anat molt bé,
sí,
igual
sí.
Que a mi, eh? També
aquest riure nerviós, però de lata, eh?
Sí.
Aquest, sí, tot bé. Sí.
Està inventant.
Correcte.
També et diria que seria la descripció d'un bon Jan, aquest noi, eh? Tenia d'aparença física,
sí.
de la baueta i tot això, una mica l'emoticona feliç del
el
mòbil.
El noi que voldria tota sogra, això es diu molt.
També, sí. Val. Tot bé. Escoltem...
I José Matosas també té cara del noi que voldria tota sogra.
Sí,
eh?
Sí. Sí, bueno, deixa-la anar. Escoltarem ara el nostre segon participant a qui no li han anat tan bé les coses.
Va.
Quan portaves?
6 mesos, no. Entre 6 mesos i un any.
I bona relació amb aquella família? Algun moment incòmode?
Bona relació en general, la veritat és que...
Normal, no? O sigui...
Sí, a veure, és a dir, la relació bé, no em queixo en cap cas de l'acollida que vaig tenir, ni de com em van tractar, ni del que em van transmetre. El que passa és que sempre... Ficar-te en una família d'una parella, no? Que no és la teva família, bueno, implica com un... Costa trobar una mica el punt, jo crec. Sobretot quan ets més jove, no sé si després també, però quan ets més jove costa trobar el punt. I en aquest punt doncs, sempre hi ha un punt d'incomoditat, però no per ells, sinó per la situació.
Costa trobar el punt, sobretot quan el sogre t'amenaça, eh?
Ai, els ganivets. Una mica incòmode, diu. M'ha agradat en general, doncs bé.
No, en general.
En general. En general.
No entrem en particularitats.
I ara ve la mítica frase, per no fer-hi a ningú, és no és per ells, és per la situació. Seria
ui.
Un no ets tu,
soc jo.
Saps? I també diu de... Ficar-se en una família costa doncs, trobar el punt,
sí.
Eh? Que això m'agrada també, costa trobar el punt. Anem amb un home que sembla que té més experiència i que segurament sí que ha trobat aquest punt que buscava l'anterior participant.
Bueno, jo crec que tota la família sempre hi ha relacions bones i una mica més complicades, segons la situació, diguéssim, que es viu. Bé per problemes de feina, familiars i demés, no? Al principi, la família sempre comença, suposo que tot molt bé, però de mica en mica van sortint els problemes, i llavors és quan costa una mica més de resoldre. Però finalment, si hi ha voluntat i hi ha estimació, es supera, s'acaben superant. Les coses es poden fer amb ganes o sense gana, vull dir, però no. Normalment sempre hi ha un coneixement de la persona, que tu, diguéssim, intentes fer una relació matrimonial, no?, per exemple, i llavors ja més o menys ja et coneixes i ja no... Normalment ja saps de cadascú per on va, no?
Crec que hem d'arribar a conèixer els ets i uts de cadascú. Podria ser aquest el punt...
Ai.
Ens hem de trobar les pigues, Joan. O sigui, d'aquesta manera sabrem surfejar millor les onades de les baralles familiars.
Avui t'has llevat...
Filosòfica.
Val.
Escoltem ara una dona que ens explica la seva relació amb la seva cunyada.
Ai.
Ai, clar, cunyats, aquí entra, cunyades.
Aquí entren els cunyats,
ai,
i les cunyades, eh? Compte.
Vinga,
aquí.
Va, doncs, escoltem-la.
Molt bé. Bueno, ara els pares del meu marit ja són morts, però sempre hem tingut molt bona relació. Llavors té una germana amb família i això... I bé. Bueno, sí. Alguna època hi va haver una mica de tibentor per la situació dels seus pares, dels meus sogres, que eren grans. Però molt bé, vull dir, ho hem superat i bé. Estic molt contenta jo de la família política, la veritat.
No et transmet pau la gent que parla així, en
sí,
català?
De fet, sí? M'agrada molt perquè és una dona que realment diu que està molt contenta de la seva família política.
Mm-hmm.
Però sí que és veritat que aquí hi ha hagut una miqueta de tibentor, com diu ella, eh? Ah-ha! Aquí hi ha els cunyats i les cunyades.
Ara.
Ai, mare ara. Meva. No
clar,
obstant...
és que ho has preguntat això just la setmana després... de dinar, sopars de Nadal i
sí,
sopat.
Sí, exacte, és que és el
que és on
moment,
apareixen els
clar.
Sogres, els cunyats...
Sí, i setmana després de la publicació de la cançó de Shakira que diu Me dejaste la suegra de vecina.
També.
Eh? Ah. Que també no hi ha aquí...
No sé què és més lleig. Si publicar-ho una cançó o fer-ho.
Mm.
També t'ho dic.
Seria un debat, seria un mar muntanya perfectament, això.
Exacte.
Va, deixa que et sorprengui, perquè ara sí. Arriba l'hora dels...
El bonus track.
Dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya.
No fue efecto cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera.
Sisplau, és que no puc parlar per sobre aquesta cançó. Hem d'escoltar tota la història, trobo. No, és espectacular.
T'ha agradat, eh?
Molt.
És que José Matosas,
sí,
ja ho hem
sí,
dit.
Sí,
ja ho hem
sí.
Dit. És un bon Jan, però no sempre. Eh?
M'has dit... Vull puntualitzar, m'has dit els bonus tracks.
Els bonus tracks, sí, perquè convido a les dones que són sogres
ai.
A donar el seu punt de vista.
Ara m'agrades.
Alerta.
La veu de tothom a Radio Estel.
Si no et carregues la taula, potser millor,
també
saps?
És veritat.
Alerta perquè continuem amb la dona que escoltàvem, és a dir, aquesta dona que transmet tanta pau amb la seva veu,
sí.
I ens diu com és la relació amb les parelles dels seus fills.
Compte.
Doncs mira, bé.
Sí?
Bé, sí. A veure, reconec que cadascú... a veure, no sé com dir-ho. És molt depèn de com han pujat, no?, a casa seva. I poden haver... I veus coses que, clar, que tu fas diferent. Més, però, no, bé. Jo, sí, sí.
Hem tingut sort, doncs.
Hem tingut sort. Déu vulgui que segueixi així.
Déu vulgui que segueixi així, doncs.
Fan coses diferents, però bé.
Però bé, sí.
Ai, aquest però bé.
És això de... Ja es nota que ha crescut a una altra casa i hi ha coses que no em concorden.
Sí, però no, però sí. Ai. I tu has jugat a jocs de taula amb els sogres?
Jo...
Perquè llavors comença allò de... En mi casa...
En mi casa no és així.
Eh? Compte aquí.
Ai, però això també passava molt...
És que en mi casa, quan mates el parxís, contamos 40.
Ai, el parxís, mates? Mates 40? Com ho... Mare meva. Jo és que el parxís no el domino encara. Fins
ja,
que no arribi a la residència, vist. Doncs no m'hi penso ficar.
Ho hem vist.
I per finalitzar, una dona que ja és viuda,
sí.
És vídua, però que ens explica la seva experiència com a parella i com a sogra.
La verdad que no hemos tenido problemas. No como mi familia, pero sí que...
Al contrario, sí que ha habido más problemas.
Sí, porque son diferentes formas de pensar y eso. Pero sí, a ver, fueron 40 años, que se puede decir que relativamente bien para lo que hay.
¿Tiene hijos usted?
Sí, tres.
Vale, ¿y tienen parejas?
Sí.
¿Y qué tal la relación desde ese punto de vista?
Bueno, hay una que hace 15 años que está con la pareja.
Sí.
Que nos llevamos muy bien. Y los otros dos están separados.
Entonces
son
ahí...
recientes, ahí, bueno, no puedo decir mucho.
Hay un poco de sí, dolor, ¿no?
Sí, sí.
No puedo decir
no
mucho.
No puedo decir mucho, ¿eh?
Aquí ya...
Que dius més no dient que dient.
Exacte.
Sí.
Exacte, sí. Ara sí, escoltar la veu del poble.
Sí.
Vols opinar alguna cosa més?
No, podria, ¿eh?
Podries.
Però no.
Però no, deixem-ho aquí. Correcte. No podemos decir nada más.
Exacte.
Escoltar la veu del poble, cal donar pas a la nostra experta d'avui. Ella és Anne Fernández, sexòloga i experta en relacions de parella i dating coach a l'Instagram, que és @AnneFernandezCoach, entrenadora de cites, vindria a ser. Buenas tardes, Anne.
Hola, buenas tardes.
La pregunta clave de hoy es ¿por qué motivo nos cuesta encajar con la familia de nuestra pareja?
Bueno, como estaba hablando algunos de los oyentes, ¿no? Pasa porque mucha gente a veces no sabe poner límites a la familia, ¿no? Y porque cada familia tiene su forma de ser, entonces muchas veces es falta de empatía, falta de tolerancia con las diferencias y también falta de respeto.
¿Cómo podemos mejorar, pues, esta relación con ellos?
Mira, principalmente no tener las expectativas de que te quieran y de que te acepten de primeras, ¿no? Hay que respetar y aceptar las diferencias y hablar, contar mucho con la pareja, ¿no? Hablar con la pareja y llegar a acuerdos hasta donde la familia se puede meter dentro de la relación.
Claro, este es un punto muy, muy delicado, porque hay parejas que sienten esa presión parental, ¿no? O incluso que gente que se plantea dejar a su pareja porque no les gusta a sus padres. ¿Qué le dirías a alguien que está en esa situación?
Hombre, tampoco hace falta llegar a tanto, al extremo, ¿no? De dejar una relación solo porque la familia no acepta. Pero sí que en este caso es fundamental comunicar. Hay que comunicarse con la pareja asertivamente, explicar cuáles son tus necesidades, evitar reprochar, evitar esos conflictos, ¿no? Echar en cara que tu madre es así, tu padre me ha dicho así, ¿no? Llegar a acuerdos y negociaciones. Pero eso sí, la familia se tiene que tener el rol muy bien definido. O sea, tenemos que poner a cada familiar en su lugar, porque a cada miembro de la familia le corresponde un papel, un rol y una responsabilidad. Entonces no podemos llevar nuestros problemas de la pareja a la familia y meter la madre o la hermana en medio de nuestros problemas de pareja, vamos.
¿En qué momento, pues, es mejor conocer a las familias de las parejas?
Mira, yo recomendaría entre un mes a seis meses, ¿no? Cuando estás en la etapa inicial de la relación, conocer la familia, porque eso incluye también conocer mejor a tu pareja. Entonces yo recomendaría no tardar mucho.
Y incluso para juntar ambas familias, ¿qué momento sería ideal hacer eso?
Ah, bueno, lo antes, bueno, cuando la relación esté más sólida, o sea, una vez que la pareja vea que quieren construir una vida juntos, que tienen una visión de vida, que quieren construir una vida juntos, ¿no? Valores y principios en común y que quieren realmente estar juntos, ¿por qué tardar en conocer la familia, ¿no? Yo recomendaría lo antes que sientan que están seguros en su relación.
A veces es eso, ¿no? La familia es un problema y, como bien decías, tenemos que poner a cada familiar en su sitio. ¿Te has encontrado con muchos casos complicados por este motivo?
Sí, muchos. Y mucha gente a veces que ya lleva casado mucho, mucho tiempo y pelean por la suegra, que la suegra ha dicho eso y todo. Y todo es por falta de comunicar, ¿no? Porque uno de los miembros de la pareja no pone límites, ¿no? Y deja que la familia interfiera constantemente en la relación. Y entonces hay que, como he dicho antes, ¿no? Cada uno en su lugar, en su rol, en su responsabilidad, y hay que poner límites. Y hay que hablar con tu pareja también. Si la familia de tu pareja interfiere mucho en tu relación, tienes que comunicar asertivamente con tu pareja y decir, hay que poner límites en eso, así no se puede vivir, ¿no? Entonces es muy importante la comunicación.
Anne, uno de los problemas en el momento de conocer a los suegros, ¿podría ser que nos ponemos un poco a la defensiva?
También, claro, porque muchas veces nos da inseguridad, ¿no? El miedo a que la familia de nuestra pareja no nos acepte como somos, o también por demasiadas diferencias, ¿no? Principalmente diferencias de cultura, de valores, ¿no? Cuando son familias así muy distintas, nos da esa inseguridad. Entonces, claro, podemos a veces ponernos a la defensiva porque no sabemos cómo ellos van a reaccionar. Y también lo que he dicho antes, las expectativas, no tener muchas expectativas. Aunque la otra familia no te acepte, tienes que tener claro que no es tu responsabilidad, ¿no? Sino que tú has hecho tu parte, tú eres una persona respetuosa y eso es lo que vale al final.
A veces incluso la defensiva con nuestros propios padres, es decir, si hay una pelea, decir, oye, que es mi padre o es mi madre.
Ah, sí, defender, ¿no?, a los padres, claro. Pero ahí, cuando entras en una relación de pareja, tienes que tener claro tus prioridades, ¿no? Uh-huh. Cuando vamos a empezar una relación y queremos empezar una familia, un nuevo hogar, la prioridad es nuestra pareja, no es la familia. Tenemos que aprender a cortar el cordón umbilical. O sea, ya no somos más el niño o la niña de nuestros padres, ¿no? Entonces, si tu madre tiene una opinión sobre tu relación, decirle muy claro, muchas gracias por tu opinión, pero yo he decidido estar en pareja ahora mismo. Veo que a mucha gente le cuesta poner esos límites porque les da miedo que no nos quieran, porque al final es eso lo que queremos ser todos, amados.
Ane, antes de terminar, no queremos finalizar la llamada sin preguntarte por tu trabajo. ¿Qué significa eso de ser entrenadora de citas? ¿Para qué sirve?
Sí, ¿no? Dating coach, sí, es una palabra que no es muy común, pero bueno, yo ayudo y acompaño a las personas que quieren encontrar una pareja a través de herramientas y estrategias específicas, porque veo que mucha gente quiere encontrar una pareja, pero no sabe muchas veces cómo hacerlo o ni lo que se quiere una pareja, ¿no? Entonces, para encontrar una pareja ideal, tienes que saber primeramente qué es lo que quieres, ¿no? Hay que hacer un trabajo contigo misma antes de empezar una relación.
Ane Fernández, sexòloga i experta en relacions de parella i dating coach. A Instagram la teniu a l'arroba Ane Fernández Coach. Muchas gracias por participar hoy en la caravana y que vaya muy bien.
Gracias a todos.
Gràcies, Nina. 6 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida ens n'assabentem d'aquesta Passant al món amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Va de Vi, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Va de Vi, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
9 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Avui no ens acompanya el politòleg Xavier Torrents, sinó que tenim un altre politòleg, que és Oriol Vidal Barraquer. Oriol, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I que ens ajudarà de nou a entendre les claus de l'actualitat d'aquesta setmana. Per on passa aquesta setmana, Oriol?
Bé, comencem la setmana dels barbuts.
Sí, senyor, es nota ja, eh?
Es nota, fa fred. Es nota en el fred.
Sí.
Aquesta setmana en honor als tres sants que portaven barba, sembla ser, no? Sant Pau l'Ermità, Sant Maura Abat i Sant Antoni Abat, dos abats i un ermità. Mm-hmm. I la tradició, com deies, és que aquesta setmana és la més freda de l'any i sembla ser que aquest any el canvi climàtic no tira per terra una altra frase feta climatològica, no? Perquè sí que farà fred aquesta setmana i farà, sí, i farà vent.
Serà conversa d'ascensor, això, ja ho veuràs.
Ah, sí, seguríssim, seguríssim. Per tant, si us sembla, podem començar el repàs.
Som-hi.
Buckle of bounty swords that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round.
Bé, avui ens has portat aquesta cançó, aquest tema, per exacte, parlar d'un tema que sembla que es fa infinit, eh?
Es fa etern, money, diners, no? Vam començar, aquest repàs de l'actualitat fa dues setmanes i la situació segueix igual, no? Amb la negociació encallada en un possible acord entre Esquerra i el PSC o Esquerra o Junts, sembla ser que la cosa està més madura entre Esquerra i el PSC. Seguim, per tant, amb els pressupostos de l'any passat i sobre la taula seguim amb els mateixos temes que va portar-hi el PSC, no? Que són l'ampliació de l'aeroport, el Hard Rock i el quart cinturó. I, per la seva banda, Junts adverteix a Esquerra que un acord amb el PSC inhabilita un acord amb ells, no tant pel contingut del que demana el PSC com per la posició del PSC en tot el debat nacional.
Recordem, si no hi ha acord extraparlamentari, diguem-ho així, entre partits, clar, això no pot anar al Parlament perquè fa aigües per tot arreu.
Exactament, exactament. I a més, és un acord que ha de ser extraparlamentari i fins i tot alguns diuen extrapressupostari, no? Perquè el PSC, les tres reivindicacions estrella, i on sembla que hi ha més diferències amb Esquerra, són tres temes que no estan estrictament dins del pressupost, no? Com és impulsar aquestes infraestructures, el Hard Rock, l'aeroport i el quart cinturó. Que són peticions que aquí a Catalunya potser ens sorprenen, no? Sembla que és estrany que les demani un partit d'esquerres.
Sí.
Jo crec que una mica ens hem acostumat que el que és d'esquerres de veritat és defensar el decreixement, no? Sembla ser, les idees del decreixement, les tesis del decreixement estan molt esteses a Catalunya, però és veritat que en altres països del món hi ha partits d'esquerres que són, podríem dir-ne, més decimonònics i més a favor de fer grans inversions i més a favor de la indústria i del creixement econòmic, i aquí, en canvi, estem més acostumats a discursos d'esquerra més allunyats de tot això.
Sí que és veritat, Oriol, que semblen més propostes de Junts que del PSC. Dit això, tu creus que d'alguna manera s'està acabant la polaritat en la política, eh? I ja no em refereixo només al país, sinó a nivell mundial. S'està acabant la polaritat entre esquerra i dreta?
Sí, esquerra i dreta són dos conceptes necessàriament amplis i, per tant, necessàriament molt imperfectes per explicar la realitat, no? Jo crec que ja fa anys que les grans divisions en política comencen a ser, no tant entre esquerra i dreta, sinó entre radicals i moderats, d'una banda i altra, no? És a dir, hi ha hagut moments en què el populisme d'esquerres ha tingut molta anomenada i molta creixença, i això havia espantat alguns. Ara estem en un moment d'auge del populisme de dretes, ho veiem al Brasil, ho veiem als Estats Units, aquí també, no?, amb Vox. I, per tant, jo crec que més que entre esquerra i dreta, veurem entre populistes i moderats, no?
Qui sí que ha parlat són els alcaldables, no?
Exacte, això és interessant. Sobre els pressupostos, els grans talls de posicionament dels partits aquest matí els han fet Jaume Collbon i Ernest Maragall i Ada Colau, que no són els portaveus nacionals d'aquests partits, que no estan, en principi, treballant amb els temes de pressupost, però que els partits, aquestes properes setmanes i aquests propers mesos, veurem com els hi donen espai, no?, per aconseguir visibilitzar-los de cara a les municipals.
Podríem dir que estem ja en precampanya?
Estem en precampanya i,
sí,
eh? I ja hi érem. I probablement quan es tanqui la negociació dels pressupostos encara ho veurem de manera més forta. De fet, com més ens acostem en unes eleccions, més difícil és un acord per pressupostos. Per tant, jo crec que els interessa tant Esquerra com el PSC arribar a un acord. Això el PSC ho sap i, per tant, crec que pot mantenir una posició forta. Esquerra té moltes altres poques vies per arribar a una negociació i li interessa tancar el tema abans perquè la negociació, un possible acord amb el PSC, no sigui una arma llancívola per part de Junts.
No deixem de parlar de calés perquè avui també volem parlar de l'IVA. Ai, el temutiva.
Sí, perquè jo auguro que aquesta setmana dels barbuts, això és una cosa que serà difícil de veure i que no és tan d'actualitat, però que ja s'haurà esfumat del tot la rebaixa de l'IVA amb la que va començar, amb la que vam començar l'any. I crec que ja haurem regalat l'IVA, diguéssim, als distribuïdors i als comerciants, perquè, i això el govern ho sabia, quan tu redueixes l'IVA de productes amb una demanda inelàstica, per tant, una demanda poc afectada pel preu, aquesta reducció d'impostos normalment se la queda qui està venent el producte o qui l'està distribuint.
Poc se'n parla del que estan guanyant les grans superfícies de supermercats, etcètera, per aquesta rebaixa de l'IVA.
Exacte, és que és una transferència directa de diners a qui ven, a la gran superfície, però també en tota la cadena de valor de qui ven. Qui més s'ho queda és qui més pot reduir el preu, que és efectivament la gran superfície, però això també passa amb petits comerciants. Tu parles amb petits comerciants i et diuen, sí, clar, jo he de rebaixar l'IVA, però és que estava fent esforços per no haver de pujar el preu del meu pastisset que estic intentant vendre, no? O de la poma que estic intentant vendre, i per tant ara doncs tinc un marge per poder-ho fer. I jo el que crec que podem dir és que això el govern ho sabia, és dir, el govern sabia que això era molt possible que passés, no? I podem caure en la tentació de pensar que els intermediaris i venedors són tots molt malvats, mm-hmm, i que per això s'han quedat la rebaixa a l'IVA, no? Però les coses tendeixen a ser més complexes, no? Això que deia ara, no? També els venedors també senten la pressió de la inflació, és a dir, també paguen factura d'electricitat, també paguen salaris, també compren coses per poder-les vendre i per poder funcionar, i la rebaixa de l'IVA no els ajuda en aquests esforços, no?, que han pogut estar intentant fer per no haver de pujar els preus. I atenció, perquè els governs i els partits polítics són experts en expulsar-se les culpes i assenyalar sempre la resta de les seves pròpies misèries, això és un clàssic, i el discurs segons els quals els empresaris són malvats i voraços pot ser molt temptador, però recordem que l'Estat és responsable de prendre mesures que siguin efectives. Uh-huh. No? I això que dèiem ara, que si tu rebaixes impostos d'un bé amb una demanda inelàstica, se sap, és dir, no, la ministra d'Economia ho sabia, això, no?
Entenc, Oriol, que d'aquí neix el famós xec de 200 euros, no?, per intentar posar un pedaç.
Clar, però el xec de 200 euros és una mesura més efectiva, perquè tu ja pots garantir que aquests 200 euros no hi ha a persones que els necessita. Uh-huh. Què passa? Que el xec de 200 euros el rebrà una part molt petita de la població. I, en canvi, tots tindrem la sensació, quan sentim el titular de que ens han baixat l'IVA, que el govern ha fet mesures per intentar combatre la inflació i que això ens beneficia a nosaltres, quan no és cert, perquè unes setmanes després, uns mesos després, aquest IVA l'estarem tornant a pagar ara en forma de marge o d'ingrés per l'empresa venedora, no? Per tant, jo crec que podem dir que si el governant sap i pren una mesura que és conscient que no tindrà efecte sobre la butxaca dels contribuents, és a ell i no al privat que actua en base als seus interessos, com fem tots, no?, a qui li hem de reclamar que actuï de manera efectiva.
Va, obrim un nou meló, complicadet aquest, eh?
Aquest és complicat.
Què és el que està passant aquesta setmana i què passarà a Castella i Lleó?
Exacte, un altre dels temes serà com el govern de Castella i Lleó ja ha pres la mesura, ha aprovat, no?, un protocol sobre com la sanitat pública ha d'actuar davant de casos d'interrupció voluntària de l'embaràs, i el govern central intentarà, doncs, que aquest protocol caigui. De fet, avui fins i tot, no?, hi ha una notícia de fa una estona que sembla ser que el govern no descarta aplicar un 155 a Castella i Lleó per revertir aquesta mesura. La cançó es diu Heartbeat perquè una de les coses que contempla aquest protocol és obligar les dones que vulguin avortar a haver d'escoltar el batec del cor del fetus i fins i tot veure una radiografia en 3D.
No? Ja ha sortit aquest matí, no em facis dir qui és, perquè ho dic de memòria, algú de Vox de Castella i Lleó, dient allò de que a ningú se li obligarà a res. Bé, ja sabem com són també els de Vox.
Sí, ja en parlarem. I sembla ser fins i tot que hi ha alguns dirigents del Partit Popular que estan culpant a Vox d'això, no? És a dir, que veurem com acaba aplicant-se això. A mi aquest és un debat que m'ha recordat bastant a debats similars que passen als Estats Units, no? A vegades, quan sentim a parlar de política americana, que hi ha mesures que es prenen a nivell federal i que després els estats apliquen a la seva manera per intentar, doncs no implantar-les o implantar-les d'una manera diferent al que preveia el govern federal.
Entenc que als Estats Units, amb aquest sentit, i amb molts altres, hi ha més llibertat dins el partit.
Hi ha més llibertat dins el partit i hi ha més descentralització que aquí, no? Per exemple, als Estats Units, malgrat que les eleccions són federals per escollir el president, no? Uh-huh. Els estats governen una part important de com es fan aquestes eleccions. Hi ha moltes diferències entre estats sobre com és el procediment per votar. Hi ha estats que utilitzen votació electrònica, n'hi ha que no. Uns utilitzen marques papers foradats. També és molt diferent, i aquest és un dels temes més polèmics que hi ha als Estats Units, la identificació amb la que has d'anar a votar. Als Estats Units no hi ha DNI, per tant, en alguns estats es reclama més una identificació més estricta, en d'altres menys, i això sempre genera moltes tensions entre els estats federals i el govern central dels Estats Units. Això és una cosa que pot passar en qualsevol país descentralitzat, com és el nostre, no ho és tant com els Estats Units, però com ho és el nostre. Jo crec que el debat sobre l'avortament és un debat enverinadíssim, no? Segons quins mitjans escoltis i quins cercles et moguis, sembla que interrompre l'embaràs sigui o hagi de ser quelcom tan fàcil o accessible com operar-se l'apèndix, però cal recordar que fins i tot estan a favor de que les dones han de poder avortar, i és el meu cas particular. Jo crec que no hem d'oblidar mai que es tracta d'un debat amb una alta càrrega ètica, on es contraposin drets, i per tant no és tot blanc i negre. Ara, la sensació que tinc jo és que obligar, encara que ara Vox digui que potser no s'obligarà ningú, però recórrer aquests mecanismes de xantatge emocional pur i dur, com és escoltar, no, el batec del cor, no crec que sigui la millor manera de fer-ho.
Va, canviem de qüestió novament i comencem a parlar de fòrums, cimeres... Ai, la que ve.
Un pasito y un bonito cruzadito al bailar, comandante sin igual, de la élite mundial. Un pasito y un bonito cruzadito al bailar.
I parlem del Fòrum de Davos.
Del Fòrum de Davos, la élite mundial que diu, que diu aquesta cançó, perquè avui comença la reunió anual del Fòrum de Davos, que és una de les reunions de l'élite mundial, com dèiem, i aquest any sembla ser que el tema de la trobada és la cooperació en un món fragmentat, aquest és el títol que li han posat, sí. I s'hi parlarà, doncs, de crisi energètica i d'aliments, de la guerra d'Ucraïna, de la inflació, innovació, vulnerabilitats socials i el risc geopolític. Ens sonen molt tots aquests temes, no? Jo crec que ningú s'ha d'espantar, aquest és un fòrum de l'establishment, pur i dur, i per tant és difícil que d'aquestes trobades en surti, és dir, no crec que quan s'acabi la trobada hagi canviat gaire el món, i de fet jo crec que l'objectiu d'aquestes trobades de gent poderosa és precisament aconseguir intentar adaptar el sistema al mínim possible perquè sobrevisqui al màxim de temps, malgrat que el món canviï.
L'objectiu d'un fòrum com el Fòrum de Davos o de grans cimeres, després en parlarem, de la cimera hispano-francesa, per exemple, a Barcelona, és més l'escenificació que el missatge?
Jo crec que hi ha una part d'escenificació, però també en aquests espais el que és important és el networking, crec jo. Sobretot en el de Davos, on es troba gent molt diversa de tot el món, d'empreses i d'estats molt diferents, jo crec que el que és interessant és el que no està en el programa oficial i les trobades que es fan en paral·lel, no? I per tant, crec que d'alguna manera és una manera d'engreixar la maquinària del poder econòmic i del funcionament de l'economia global, no? I aquesta és una eina que va bé per establir coneixences, lligams, fins i tot probablement s'hi deuen tancar negocis comercials, no? De fet, això és una organització privada que la formen grans empreses, que són qui organitzen la trobada i assisteix gent de tot, eh? És a dir, també hi ha gent que qüestiona la pròpia trobada i gent que qüestiona el capitalisme, que també va allà i té uns minuts per xerrar i no canvia res, eh? De fet, hi ha una dada curiosa, no? Allò semblaria... Les empreses d'aquí deuen ser, no?, les més punteres, les mentals. Sí. Hi ha dos estudis, un de Bloomberg i un del The Economist, on diu que les empreses participants del Fòrum de Davos tendeixen a anar pitjor a borsa que els índexs dels que formen part, no? És a dir que...
Bona aquesta, eh?
Sí, de l'IBEX 35, diguéssim, no sé quines empreses de l'IBEX 35 hi van, però semblaria que l'evolució en borsa de les empreses que van a Davos de l'IBEX 35... els aniria pitjor que les empreses de l'IBEX 35, és una cosa curiosa.
Recomanem no anar-hi, doncs.
Perquè... Exacte.
Si Vélez llora buscándote, soy tan idiota pensando que voy a volver a tu cama el puto fin de semana, no me dejo olvidarte.
I aquest proper dissabte ens traslladem cap a Madrid.
Exacte, a la plaça de Cibeles, on hi haurà una manifestació en contra del govern central, on hi assistiran doncs PP, Vox i Ciutadans, tot i que hi ha hagut polèmica, perquè sembla ser que la nova portaveu de Ciutadans i l'altre candidat a les primàries s'han barallat una mica, perquè Edmundo Val deia que no s'hi havia d'anar, no? Que es vol desmarcar de Vox, però és una manifestació que, si llegeixes la premsa madrilenya, se li diu constitucionalista, i jo crec que des d'aquí ni podem dir que és una manifestació de nacionalisme espanyol, que també existeix, i d'una gent que té la sensació que el govern central posa en perill la unitat d'Espanya fent concessions als catalanistes, que és una cosa que des d'aquí costa d'entendre, no? Perquè la sensació generalitzada de la majoria d'independentistes i fins i tot de catalanistes és que el govern central no és que en sigui especialment favorable, no? De fet, tant és així, tant és poca la sensació que el govern central és favorable, que dijous hi ha una altra manifestació independentista a Barcelona durant la setmana cimera hispano-francesa que se celebrarà aquí.
De seguida parlem d'aquesta cimera hispano-francesa, que es toca més de prop abans, però m'agradava que deies que aquestes picabaralles en el si de Ciutadans i entre la dreta, no?, per saber si participar-hi o no d'una manifestació on participa l'ultradreta. A vegades en aquest país sembla molt... Segur que ho has sentit moltes vegades, Oriol, allò de l'esquerra sempre està emprenyada amb si mateixa, no?, sempre es baralla molt... I sembla que la dreta no passi. Sembla que sigui com un bloc.
Doncs bé, últimament, jo crec que sobretot des de l'aparició de Vox, però també des de l'aparició de Ciutadans, ja va començar a passar això.
Està començant a passar, comença a haver-hi una fragmentació de la dreta, i una mica pels mateixos motius, és a dir, per una frustració d'alguna part dels votants de dretes de tenir la sensació que els seus partits principals de tota la vida no donen resposta a les seves necessitats i que quan apareix algú que fa un discurs més radical, va passar en Podemos i ara està passant en Vox, sent coses molt diferents, però com a element radicalitzador d'un partit que ja està establert en el centre-dreta o en el centre-esquerra. No?
Vaja, acabem secció amb l'Oriol Vidal-Barraquer parlant del proper 19 de gener.
Sur le ciel de Paris s'envole une chanson.
Fas molt content perquè em recordes que aniré al concert de Zas a Barcelona.
Ah, mira que bé.
D'aquí pocs mesos que la tenim també amb ella a Barcelona.
Molt bé, he posat aquesta versió perquè no serà sota el cel de París, sinó sota el de Barcelona, perquè sí. És una versió amb el Pablo Alborán.
Sí, senyor.
No? I, per tant, ja és una precimera hispano-francesa, no? Que se celebrarà aquest dijous aquí a Barcelona entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, que encapçalarà aquesta trobada. Sempre és curiós, no?, perquè països europeus que fan trobades bilaterals normalment serveixen per resoldre diferències i marcar estratègies de temes que se'ls debatran els propers mesos en el marc de les institucions europees, no? Recordem amb tot el debat del MidCat que el fòrum principal de debat estava en les institucions europees, però és cert que hi havia també contactes bilaterals, no?, per intentar llimar preses entre uns països i els altres. La cimera estarà emmarcada, com tot el que passa aquí, no?, amb una nova mostra de contorsionisme argumental per part d'un dels partits de l'independentisme, en aquest cas Esquerra, no?, que aconseguirà estar a missa i repicant, mentre el partit ha donat suport a la manifestació contra la cimera, el president serà dins del Palau de Montjuïc fent d'anfitrió del president de la República Francesa.
Com es gestiona, Oriol, quan un partit, perquè no és la primera vegada que passa tampoc, ni en serà l'última, que un partit polític ha d'estar una mica això, a missa i repicant, que es contradiu en el seu propi missatge, o sembla que ho faci, vaja.
Això és una cosa que en els últims anys des del procés ha passat molt, no? És a dir, teníem el president Quim Torra que demanava als manifestants apreteu, mentre els Mossos d'Esquadra, no?, actuaven contra els elements més radicals d'algunes manifestacions. I crec que tinc la sensació que és un fenomen molt d'aquí, molt de partits independentistes, que de fet tot el procés i tota l'estratègia del procés ja estava emmarcada en un element estrany, no? És a dir, des de la institucionalitat i governant les institucions, hi havia també una direcció del moviment social als carrers, i això a mi em sembla molt difícil de fer, no? Canviant-te els papers, ara, el barret. Ara, no sembla que hi hagi un gran càstig electoral contra els partits que poden fer això. Ja veurem què passa amb Esquerra Republicana, però Junts també ho havia fet molt, no, això?
Un procés que m'ha semblat molt, molt paradigmàtic precisament per això que deies, perquè en principi havia de deixar almenys el puntal de la línia ideològica de cada partit. Tots tenim molt clar el que pensava cada partit i encara ho ha fet menys.
Sí, ho ha fet menys perquè, de fet, hi ha hagut un canvi de rols molt clar entre els dos principals partits de l'independentisme, no? Recordem que Junts, no cal recordar-ho perquè ja se sap, però Junts ve de la tradició convergent
I encara té aquesta disputa interna.
I a dins encara té aquesta disputa interna.
Laura Borràs, Jordi Turull, etcètera, etcètera, estan pendents de si Trias guanya o no les eleccions, perquè seria el factor més convergent.
Clar, és fort. És a dir, per guanyar les eleccions a Barcelona, Junts ha considerat, i ja veurem què acaben dient les enquestes, però la més recent sembla ser que els hi dona la raó en aquesta estratègia, que el que havien de fer era fer de convergència. Tant és així que fins i tot sembla ser que Xavier Trias pràcticament amagarà les sigles de Junts, no? I ho fa, crec, perquè Junts, crec, tinc la sensació que no està en un bon moment electoral i, per tant, Xavier Trias considera que la millor manera de tenir un bon resultat és presentant-se a ell, i Xavier Trias és un convergent de tota la vida, no? No se li amaga a ningú. I Esquerra també està en aquesta transició de convertir-se en convergència. De fet, la convergència de Pujol això també ja ho feia bastant bé, això de jugar a dues angles.
Sí, però sí.
Exactament. I allò que li agradaven les manifestacions, però també era la institució més establishment, no? I això Convergència ho havia fet molt bé, el procés està molt impregnat d'això, i ara Esquerra també ho està començant a fer, i és... Bé, veurem cap on va.
Oriol Vidal-Barraquer, com sempre, un plaer que hagis estat amb nosaltres analitzant el que ens espera aquesta setmana, que no és poc, que no és poc. Seguirem analitzant-ho també les properes setmanes. Gràcies, fins la propera.
Moltes gràcies.